10 i 21 i amb el nou any, amb aquest 2022, arrenquem de nou també una nova roda de portaveus amb els portaveus dels diferents partits polítics que hi ha a Sitges. Avui arrenquem amb la portaveu de Junts per Sitges, cap de l'oposició, i com que la pandèmia de moment la tenim aquí i tots volem que arribi la fi, però i tant de bo sigui aviat, però de moment no sabem i la cosa, diguem, que no està tranquil·leta, doncs hem tornat a les pantalles. I això significa que aquesta roda de portaveus es tornarà a fer d'alguna manera telemàtica amb Vicenç Morando, que el veig aquí al costat de la pantalla. Vicenç, molt bon dia i bon any.
Molt bon dia, Carola, bon any. Almenys en part telemàtica.
En part telemàtica, exacte.
Ja veurem, perquè, esclar, hi ha tants portaveus que potser quan acabem estem alliberats una altra vegada de les pantalles.
Tant de bo, com que anem i venint, nosaltres també fem una mica com les escoles, protocol, ara activem un protocol, ara activem un altre, bé, ens anem adaptant com podem.
Però sí que és cert, i en uns moments començarem la conversa amb Mònica Gallardo per aquí, perquè la regidora ens deia, està tothom més cansat que mai.
Sí.
I aquesta, crec, Carola, que és la sensació general de tothom, nosaltres, els altres, joves, grans, tothom.
Caram, és que portem dos anys. Mònica Gallardo, molt bon dia i bon any.
Molt bon dia, Carola, i molt bon any a tothom. I tant si estem cansats, fatigats, jo crec que estem tots plegats,
Sí.
Molt fatigats. Però aquí estem resistint, no?
Home, a veure, és que no ens queda una altra. I que, a més, és important també, i segur que la portaveu, en tant que també com a professional, que s'ha dedicat molts anys al periodisme i al món de la comunicació, segur que també estarà d'acord en que des d'aquesta part, no?, des d'aquesta part que és la nostra dels mitjans, és important també que deixem anar missatges de positius, no? I d'esperança, perquè escolta'm, de vegades costa,
És totalment, els mitjans de comunicació jo crec que més que mai teniu aquest deure, però també com a individus, És a dir, jo crec que ens hauríem de, quan posem el peu a terra al matí a llevar-nos, fer-nos el propòsit de dir a veure quantes coses positives podem pronunciar cap endins i sobretot també cap a fora per intentar impregnar-nos una mica de coses al marge d'aquesta maleïdíssima pandèmia. I en això hem d'estar en el dia a dia, està claríssim.
Doncs vinga, farem l'esforç. Vicenç, us deixo.
Gràcies, Carola. Bon dia, regidora, bon any.
Molt bon dia, Vicenç, molt bon any i moltes gràcies per tenir l'oportunitat una altra vegada de ser aquí. A mi, evidentment, tampoc m'agrada això, a veure si els companys dels altres partits tenen sort en la consecució de les setmanes i poden trepitjar els estudis de la ràdio perquè sempre és diferent.
I això que hi havíem pogut retornar una mica,
És veritat.
Una mica hi havíem pogut retornar, però a partir del que, abans d'iniciar la conversa, quan parlàvem del cansament, la regidora ens comentava i ja havien estat ells protagonistes abans de la pandèmia, de més d'un debat en el ple municipal, sobre quins al·licients ofereix al municipi, quins atractius, quines motivacions pel seu lleure, pel seu creixement, per tot allò que va més enllà de l'escola. I ens estem referint als joves, que han estat protagonistes d'aquesta pandèmia i encara ho som. I Mònica Gallard doncs, deia abans de començar, que és evident que hem parlat del col·lectiu de les persones grans, dels adults en general, però els joves estan com a, no sé si dir ocults, però només apareixen quan parlem d'ells en circumstàncies, diguem-ne, singulars, com poden ser els botellots o altres d'aquest tipus. I, en canvi, després sabem de notícies o informacions que posen els joves de nou en el punt de mira per la càrrega emocional que porten en aquesta pandèmia. I aquest també serà un debat que cavalcarà quan acabi la pandèmia.
Jo crec que és el gran repte i segurament és el gran deure que tenim, però no només a Sitges, És a dir, jo crec que no seria just parlar del col·lectiu dels nostres joves només en el nostre municipi, que evidentment té unes singularitats específiques. Hem sigut sempre un municipi que ha tingut la càrrega de parlar i de qüestionar si hi havia massa oci, massa manca d'activitats alternatives. Aquest és un debat històric, no és un debat d'ara, però en qualsevol cas jo crec que tenim un repte. Les persones que estem amb responsabilitats en diferents administracions, és igual que sigui un ajuntament o una administració superior, de pensar-hi molt més, no? Perquè és veritat que hi ha polítiques, hi ha programes, hi ha doncs, eines d'acompanyament per als joves, Però si fem l'exercici que hem de fer, que és escoltar-los i observar-los, crec que de la desafecció general que hi ha de la ciutadania i de la societat cap al que es fa des de l'administració pública, des de les classes dirigents, crec que no estem prou pendents dels joves. No? Moltes vegades fem coses pensant en ells, però ells no són els protagonistes. No? I tenim un deure, i jo crec que ens hem de posar el deure tots els colors polítics i totes les administracions, perquè a ells els estan passant dies, els estan passant mesos i ara ja fins i tot els estan passant anys que segurament no podran recuperar. I tot el que perdin ara serà difícil de recuperar en el futur. No? Per tant, tots els esforços que fem en pensar en els joves, en polítiques, en recursos públics que tinguin en compte el que ells necessiten i el que ells volen, és absolutament necessari. Jo, com a més que sóc mare d'un fill amb 20 anys, no? I procuro, evidentment, com no pot ser de cap altra manera, escoltar-lo no només amb ell, sinó les persones amb les que es relaciona del seu entorn, ells estan creixent d'una altra manera, estan sent capaços de generar activitat econòmica d'una manera diferent a com la tenim concebuda nosaltres, i veig que des de la política no s'està sent capaç de donar resposta a totes aquestes necessitats. Així que ens hi hem de posar i molt seriosament amb tot això.
Ja que estem aquí, estan sent molt crítics amb tot?
Totalment. Són molt crítics i per això tenim el deure de fer-los molt més partícips del que són. És a dir, no n'hi ha prou, perquè ens entenguem, per posar un exemple doncs potser una mica simple, no? No n'hi ha prou en que des d'un govern es pensi que anem a fer un equipament perquè ells hi puguin anar. No, no. És a dir, nosaltres hem d'abans de fer un equipament o de fer una activitat o de promoure un cicle o de fer un ajut concret, hem d'haver dedicat molt temps a escoltar-los, a seguir-los i a saber el que necessiten i com ho necessiten, no? Jo crec que aquesta és la part que ens falta, no?
Estan sent molt crítics amb el sistema en general?
Ho estan sent moltes vegades, és a dir, jo tampoc, és a dir, i nosaltres també tenim el deure de fer pedagogia, perquè és fàcil, no? Criticar el sistema és el camí més fàcil, però crec que hem d'ajudar-los a que siguin capaços d'analitzar el matís i de tenir un esperit crític, no? Un esperit crític en el sentit de constructiu, no? Això és titànic, però que sigui titànic no vol dir que no ho haguem de fer i, per tant, aquest és un repte que ens hauríem de posar tots plegats per aquest 2022.
Comencem amb dues qüestions culturals i després ja anirem a pressupost, a pla d'usos, als pisos socials, etc etc. Va, la primera, perquè a part d'alguna manera li toca, més que qualsevol altre regidor o regidora, per una qüestió personal, com heu viscut l'exposició de la Cubana, ara que ha tancat?
Va, molt amb moltes emocions a la vegada, amb moltes. Crec que va ser un encert del regidor de Cultura, del Xavier Salmerón, de fer aquesta proposta al Jordi Milán, a la Cubana. Crec que hem tingut una exposició de referència. Aquesta ha estat una exposició amb etiqueta d'exposició d'àmbit nacional, que a més ha anat acompanyada de la visita de moltíssimes persones, malgrat la pandèmia, que és una d'aquelles exposicions que ha fet que molta gent de fora vingués a Sitges per atendre una proposta cultural. I a mi, Vicenç, doncs, evidentment, com deies, no, per qüestions personals, si m'hem barrejat moltes coses, a més amb el Jordi doncs em vaig tenir ocasió de parlar-ne abans, perquè des de l'administració a la que també treballo, a la Diputació, doncs també s'ha fet un acompanyament amb una ajuda important econòmica a aquesta exposició. I bé, jo amb la Cubana he tingut vinculació des de que pràcticament encara, no diré ni parlava perquè no fa tants anys, jo en tinc 50, la Cubana en té 41, però la meva vinculació a la Cubana és des del principi, no? I per tant, s'hi han barrejat molts records que formen part del meu creixement com a persona, perquè la meva tia, que era la Montor, la Carmen Montornès, doncs va fer possible que jo creixés d'una determinada manera amb un grup de teatre que es diu la Cubana, i el dia de la inauguració doncs poder retrobar-me a la vegada, no?, amb tots plegats va ser molt bonic. Ho he viscut doncs amb molta felicitat, no? Aquells moments de felicitat que han estat oxigen durant aquest temps de pandèmia, la Cubana n'és sens dubte un d'ells.
Segona, en un altre registre, i aquest en un registre professional, ho heu comentat fa un moment, des de la vostra posició a la Diputació i fins on Mònica Gallardo pugui explicar. El cas de Perizquierdo té alguna explicació?
Bueno, jo crec que no s'han de buscar explicacions estranyes més enllà del que suposa el marc normatiu d'una administració supramunicipal com la Diputació de Barcelona, que té unes normes concretes que van vinculades al període en el que es poden dur a terme les comissions de servei i vinculada també a la manera com es fan i quins marcs normatius tenen els processos dels concursos públics atenent les condicions que tenen doncs els concursos públics per ocupar aquesta plaça que encara no està resolt del tot de la Direcció Gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges. Crec que més enllà de tot això no cal buscar més explicacions, més enllà de que, home, és evident que seria desitjable que tots plegats fossin capaços de desencotillar una mica aquests procediments en el futur, no? I quan parlem dels canvis de l'administració, doncs un d'aquests hauria de ser precisament aquest, no? Que a vegades es compliquen molt aquests procediments, doncs per això, perquè hi ha una normativa que s'ha de complir i, evidentment, la Diputació fa complir la normativa, no hi ha res més que això, i d'agrair, bueno, pues la feina que ha estat fent el Pere Izquierdo fins al dia 31 a l'espera doncs, que resolgui el tema de la plaça. És que
No us estranya que un concurs públic porti pendent des del mes de juny, en què es va tancar el període de presentació dels candidats?
Bueno, a veure, no és el període desitjable, però aquí també hi va haver una persona, l'altra persona que s'ha presentat, que va presentar un recurs, s'ha hagut de resoldre aquest recurs. A més, la voluntat de la Diputació també ha estat incloure, donat que no s'havia pogut obrir el concurs com s'havia demanat per part de l'Ajuntament i com que era també la voluntat de l'Ajuntament no obrir-ho a persones que no fossin estrictament funcionàries, doncs la intervenció d'experts, que era una atenció que es feia d'acord amb el que s'ha fet en altres concursos com el Museu Marítim o com es va fer en el seu moment amb el CCCB, i això alenteix els procediments, que són llargs, evidentment, més llargs del que seria desitjable, doncs clar, però jo crec que en aquests moments s'està treballant perquè aquest període s'escurci el màxim possible i es resolgui doncs, molt ràpidament, que en això s'està treballant.
Creieu que Pere Izquierdo hauria de seguir?
A mi no em correspon fer aquesta. Jo, tenint en compte que és un procediment que està obert i que, a més, hi haurà persones externes que també faran la seva valoració, a mi, si em permets, crec que no em correspon de cap manera. I, a més, fins on jo sé, també hi ha una petició amb el president del Consorci, amb el diputat, que atendrà, segons em diuen, aquesta mateixa setmana. I jo crec que el que s'ha de fer és donar les gràcies al Pere perquè li ha tocat estar al capdavant del Consorci, al Pere i a tot l'equip humà del Consorci, al capdavant d'un moment en el que els equipaments culturals han patit també especialment, no? Però tota la resta, Vicenç, em sap molt de greu, però jo crec que no em correspon a mi.
Les administracions, a vegades, sí. Diguem-ne, sí que és cert que tenen processos que no hi ha que critiquin, que siguin fruit de crítica per part de la gent jove, sinó per tothom en general, no?
Totalment.
Aquesta càrrega administrativa i de processos
i un llarg camí de millora. Hi ha un llarg camí de millora, Vicent, això està claríssim. I,
més quan hem parlat tant arran de la pandèmia, precisament de la necessitat d'agilitzar processos.
Exactament.
I com molts processos encara queden encallats aquí. No? Anem per l'àmbit del pressupost, perquè no sé si va sorprendre més d'un, però sobretot, diguem-ne, es va traspuar al ple municipal dels pressupostos un clima entre el govern i el principal grup de l'oposició, segurament com no s'havia vist en altres ocasions en el debat dels pressupostos. No direm que d'una confiança cega, però evidentment sí d'un acostament pel que fa referència al suport en determinades polítiques i també aquesta abstenció al final de Junts per Sitges després d'un discurs, diguem-ne, que va tenir molt de proactiu o molt de col·laboratiu i segurament per part del govern deuen haver canviat les coses perquè Junts per Sitges hagi presentat en el ple dels pressupostos aquesta, diguem-ne, actitud d'enarborar una certa confiança respecte al govern en aquest tema. Ha canviat el govern en la forma de diàleg?
Nosaltres ho hem intentat des del principi, això, i saps, Vicenç, que jo ho he dit sempre que he tingut ocasió en aquestes entrevistes. Sempre hem volgut col·laborar amb el govern perquè és l'obligació que tenim com a principal grup de l'oposició. Aquesta és la manera que a nosaltres ens agrada de treballar. Ho hem fet en moltíssims casos i materialitzant-ho doncs, amb mocions, amb propostes d'acord, amb intents de trobades, i la veritat és que en tota la primera part del mandat això no ha estat fàcil i es va complicar encara més quan el govern govern es va ampliar i hi havia una majoria absoluta que garantia l'aprovació de tots els punts. Però malgrat això, sabent que al final el nostre vot és inocu per la consecució de les propostes, més enllà d'exposar el nostre posicionament, creiem que la política constructiva és la que necessita el poble de Sitges i nosaltres estem aquí per això. I evidentment, amb aquesta motivació i amb aquesta voluntat, nosaltres vam mirar els números presentats per aquest 2022, vam veure quines eren les àrees de millora, que entenem que són moltíssimes, i vam arribar fins on vam poder. No vam fer un vot afirmatiu perquè aquests no són els nostres pressupostos. Nosaltres els haguéssim dibuixat d'una altra manera, però vam demanar doncs, aquesta negociació en la que vam arribar a un acord, que vam signar, ens vam abstenir i esperem que aquesta voluntat negociadora, aquesta voluntat d'escolta activa, doncs, es vagi materialitzant durant l'any i anem veient el resultat de tot allò que hem demanat, que molt resumit va vinculat doncs, amb polítiques molt més valentes i amb molts més recursos vinculats a les energies renovables, amb vinculats a la cura de l'espai de Sitges, doncs, des del desbrossament de parcel·les que ens fa molt patir doncs, perquè estigui el municipi en bon estat i no tinguem ensurts, fins al pla de barris i, evidentment, parlant també doncs, de les polítiques actives d'acompanyament i ajut als sectors econòmics del municipi. Molt resumit, aquest és el nostre... Aquesta és la nostra columna vertebral de peticions en el pressupost municipal perquè no passem un altre cop un 2022 en pedaços, no? Fent permanentment modificacions de pressupost i esperem que es materialitzi pel bé de tots plegats.
De tot el que portem de legislatura, aquest ha estat, no sé si dir el millor moment des del punt de vista de diàleg entre govern i el principal grup de l'oposició?
No sé si ha estat el millor moment o jo crec que sí, que no és un moment negatiu, però creiem que no és un moment suficient. Jo crec que hi ha voluntat, però moltes vegades, si he de ser sincera, que crec que sí que ho he de ser, crec que, sense que es malinterpreti, però moltes vegades el diàleg és un perquè toca i poca cosa més, no? En aquests últims temps doncs, hem tingut la possibilitat de parlar del pressupost i sobretot això doncs, amb el regidor Rafael Font, que és qui més lidera totes aquestes qüestions. Hem tingut també ocasió de parlar de l'HPO, de l'habitatge públic, però a mi el que no m'agrada és que ens consta, evidentment, que ens escolten, que escolten el que diem, però després algunes de les coses les fan, cosa que celebrem, però aquesta manca de reconeixement cap a les propostes que no són seves i que són d'un grup de l'oposició és el que sap una mica de greu, no? Perquè és absurd. Al final, la veritat és aquelles coses que sempre surten, no? I quan una proposta no és teva i és d'una altra, doncs el primer que has de fer és reconèixer que aquella és una proposta que entomes perquè creus que és bona i comunicar-ho i intentar treballar-ho conjuntament amb aquell que l'ha proposat, no? Jo crec que en aquest sentit falta camí per part del govern, no? Perquè aquesta seguretat que els hi dona la majoria absoluta fa que el diàleg no sigui suficient, però malgrat tot nosaltres hi som i ells ho saben, és a dir, nosaltres malgrat que entenem que hi ha hagut una mancança en el passat, si a partir d'avui, demà i passat demà doncs volen que hi hagi més relació hi serem, faltaria més, aquí estem, sí.
És 11 de gener, ara fa una setmana que es va fer el ple d'aprovació definitiva del pla d'usos, anem a proposar un futurible d'aquells que ens sembla que fins a cert punt es pot proposar. Si el pla d'usos té data de caducitat, si Mònica Gallardo arriba a l'alcaldia, el futur pla d'usos no tindrà res a veure amb el que es va aprovar la setmana passada?
A veure, jo crec que aquí hem de fer bastanta pedagogia perquè el pla d'usos, que des del nostre punt de vista té moltes coses que no ens agraden, és un problema. Però el problema principal, Vicenç, no és el pla d'usos. El problema principal és la manca de polítiques i de decisions del govern municipal en l'estabilització del litoral de Sitges, de les platges de Sitges. És a dir, ells què fan ara? Fan una mica, i em permeto dir, una trampa, no? El que estan fent és dir, nosaltres fem el que diu la Generalitat, que aquesta és allò, sembla que sigui el mantra que utilitzen. Això no pot ser així fins a cert punt, però la Generalitat no està dient a cap municipi i tampoc a Sitges que restringeixi o que minvi els serveis a les platges de Sitges. La Generalitat el que farà és complir el tant per cent d'espai amb serveis i d'espai sense serveis que pot tenir la platja de Sitges en funció de la sorra que té. I aquí està el gran drama, és a dir, no haver estat capaços de dir aquestes són les platges que tenim, aquestes són les que volem i volem que hi hagi platges suficients com perquè tinguem serveis i donar el servei, valgui la redundància, a la gent del poble i a la gent que ve de fora.
Faig un encaix aquí, per tant, i us ho pregunto en passiva. Entendríeu que aquest pla d'usos és, diguem-ne, l'adequat per les platges que tenim, però que no són adequades, són les platges que tenim, perquè no s'han aplicat polítiques perquè les platges puguin tenir més sorra i, per tant, es pugui fer un pla d'usos adaptat a unes platges de major superfície.
No exactament.
És no a dir, exactament.
No exactament. O sigui, evidentment, l'afirmació que fas vinculada amb les polítiques de la sorra són correctes, és a dir, jo crec que s'haguessin hagut de fer coses que no s'han fet, però per mi, Vicenç, un pla d'usos que no s'ha treballat amb persones que porten anys i panys treballant a les platges de Sitges, escoltant a les persones que donen serveis fora de les platges, però també a les persones que van a les platges, no pot ser de cap manera un bon pla d'usos. És a dir, jo, és un misteri, jo no sé exactament qui ha fet aquest pla d'usos, més enllà de les qüestions tècniques. Qui ha acompanyat el govern per fer aquest pla d'usos? Però està clar que les persones que fins ara han gestionat les platges no han acompanyat en l'elaboració d'aquest pla d'usos, que el gremi no ha acompanyat en l'elaboració d'aquest pla d'usos i, per tant, partint d'aquesta premissa, aquest de cap manera pot ser un bon pla d'usos, perquè un govern que presumeix permanentment de la participació dels processos oberts i de totes aquestes qüestions, amb coses tan importants com aquesta no ho ha fet, no? I, per tant, no podem entendre que aquest sigui un bon pla d'usos. És que jo suposo que l'exercici que he fet jo l'han fet molts d'ells, no? És a dir, tu vas en qualsevol concessionari que t'explica com funcionen els seus clients i et diuen, mira, paguen això i això per dues tombones i un parasol i no sé què, i llavors fan comptes així per sobre i diuen, és que ara, més enllà de que ens agradi més o menys que s'hagi d'homogenitzar la imatge, que a mi això em sembla bé, doncs és que el turisme familiar, aquesta gent no vindrà a pagar els preus que segurament hauran de tenir els serveis a les platges de Sitges. Jo estic molt preocupada, jo és que no sé com acabarà tot això, però crec que tenim un problema molt greu, eh? I el govern, evidentment, està utilitzant les eines de propaganda, que és lògic, amb els recursos de comunicació, que també és molt lògic, però aquí darrere hi ha molts problemes que sorgiran en breu, perquè al final els dies van passant, arribarà la temporada i ja veurem què passa amb els serveis a les platges de Sitges. Però no, vaja, fa patir, fa molt patir, a mi em fa patir.
D'aquí poc s'haurà d'aprovar les bases del concurs, de la licitació, de les guinguetes i els serveis.
Sí, és que aquesta, jo crec que ho vaig dir al ple també, que a mi em sorprèn moltíssim, perquè ells diuen que això els hi permetran fer, però clar, perquè tothom ens entengui. És a dir, ara s'ha de veure la licitació, que encara no hem vist els plecs de la licitació. Uh-huh. Tenint en compte quina és la política del govern municipal, que és deixar anar el litoral, perquè de moment l'únic que han sigut capaços de dir és que estan en estudis, és a dir, portem masses anys aquí en estudis, però no materialitzem absolutament res, no podem garantir que la dinàmica del litoral faci que hi hagi la mateixa sorra ara, que el mes de març, que el mes d'abril o que el mes de juny. Per tant, quan un senyor opti a la concessió d'un servei a qualsevol de les platges, tindrà una limitació en funció de la sorra que hi hagi, però pot ser que quan li toqui posar les tombones n'hi hagi menys de sorra. Per tant, això és que no sé exactament com faran en aquesta licitació, no? I després hi ha una cosa...
En el sentit de que... Perquè tothom ens entengui, eh? Suposo que ho dieu en el sentit que si algú aconsegueix la concessió d'un servei, després pot demanar danys i perjudicis pel fet que en la seva zona de servei no pot desenvolupar el servei perquè no hi ha prou platja.
Que haurà de pagar la seva taxa, el seu cànon, etcètera, etcètera. I després hi ha una altra cosa que també m'agradaria dir, per tancar una mica aquest tema, perquè com que també tenim molts altres, però jo crec que aquí s'han fet moltes trampes amb el llenguatge i amb qüestions com la sostenibilitat, no? És a dir, ja ho hem dit més d'una vegada, qui no creu que haguem de ser sostenibles? Clar que hem de ser sostenibles, però ens hem quedat amb un marc mental molt petit sense tenir l'ambició d'anar a veure el que està passant fora en pràctiques que són reconegudes en països que són referència, i això crec que, si no recordo malament, que el propi president del Gremi d'Hostaleria ho comentava, no? En pràctiques que es fan en països com Dinamarca, com Holanda, en els que fins i tot es premia, no? Per veure qui és més capaç de fer extracció i reposició de sorra, preservant l'entorn i el medi natural. I aquí no ens fixem mai en això, no? És a dir, sempre anem a la restricció, sempre anem a lo petit i intentem posar aquests clichés morals de dir, bueno, és que si portem sorra ja no som sostenibles. Això no és cert. Això no és cert, no? I castigar a les nostres platges d'aquesta manera crec que és un mal favor per Sitges i és un mal favor pel present, però sobretot també pel futur. Perquè, a més, hi ha una altra cosa, Vicenç, que jo crec que no es parla prou. Si continuem d'aquesta manera, és que el problema, jo crec que el problema de Sitges ja no seran només les platges, és que ja veurem què passarà amb el passeig. És que, clar, no és només que no tinguem platges, sinó que si d'aquí a un temps realment no hi ha una decisió valenta per estabilitzar la sorra, és que Sitges es quedarà sense un tram de passeig. Això pot passar, i jo no sóc experta en la matèria, però despatxar aquest tema dient que hem fet estudis, bueno, quins estudis hem fet? N'hem de fer 25, si cal, d'estudis. Hem de contrastar, hem de mirar, hem de marxar fora, però no podem despatxar una qüestió com aquestes de la manera que s'està fent, i ho vaig dir també el dia del ple. Jo crec que s'haurien de replantejar moltes coses quan veuen que ningú està content més enllà d'ells amb un pla d'usos i amb una no política d'estabilització. De fet, el pressupost municipal no en contempla cap de partida vinculada a l'estabilització, i per mi això ja és molt revelador de que realment no hi ha voluntat de que passin coses serioses amb les platges de Sitges.
Cap partida ni tan sols amb l'utilització de mitjans mecànics?
És a dir, no hi és?
No.
No hi és, no hi és que no hi és, i per tant, bueno, doncs això és un fet clar i constatable. És així.
Anem per la qüestió de la vivenda pública, perquè també va ser protagonista del ple municipal de fa una setmana, i sí que és cert que Junts per Sitges aquí va ser un palet més beligerant que en altres circumstàncies, sobretot perquè enteneu que aquest conveni amb les dues fundacions sense ànim de lucre per la cessió del terreny per 75 anys, prorrogables a 99, és una forma d'hipotecar-se el futur des del punt de vista del desenvolupament d'aquesta promoció, i sobretot, si no recordo malament, la regidora Rosa Duau va parlar gairebé d'una certa privatització del sòl públic pel desenvolupament d'aquesta promoció.
És que aquesta és la realitat, Vicenç. El que va passar al ple del dia 4 és molt greu pel present i pel futur de Sitges. Són dos temes fonamentals. Acabem de parlar de les platges que han de tenir l'equilibri per l'entorn i per l'economia de Sitges, i crec que no estem en el camí de que això passi. Però és que amb una cosa tan fonamental com l'habitatge públic, és molt trist el que està a punt, bueno, el que passarà. I a mi em sorprèn moltíssim que un govern d'esquerres, progressista, amb una regidora que, a més, representa un partit que en campanya i fora de campanya parlen permanentment de la municipalització de pràcticament tot, fins i tot les formigues que caminen pel costat de casa, amb una cosa tan important com l'habitatge públic, no hagin estat capaços de generar polítiques públiques d'habitatge i, entre d'altres coses, fer-ho amb la creació d'un organisme públic que gestioni i que deixi en mans del poble de Sitges, del govern d'ara o del que pugui venir, la gestió de l'habitatge públic. El que hem fet, efectivament, és hipotecar la gestió de l'habitatge públic de Sitges sense donar resposta a les necessitats reals del que dibuixa el nostre municipi pel que fa a les necessitats d'habitatge. Però és que ells mateixos ho han reconegut. És a dir, del registre que tenim a Sitges, més del 54% de les persones registrades en el registre d'habitatge estan per sota d'aquests 15.000 euros famosos que es parlava. I per tant, imagineu-vos com de falta de resposta té aquest conveni amb les fundacions, que en tot aquest gran univers i bossa de persones que volen accedir o que necessiten d'aquests habitatges, només n'hi haurà 6 destinats a aquesta contingència. El problema és que el tema de l'habitatge i tota la normativa que l'envolta és tan complexa, i el magma d'informació de tants percents, de sigles i de normativa, si abans parlàvem, em preguntaves per tot de la Diputació i els processos de recursos humans, amb el tema de l'habitatge ja em vull explicar la complicació quina és. Però hi ha unes realitats molt clares. Nosaltres, en comptes de, com a poble, en comptes de dir, entomem el repte, dediquem tots els esforços que calgui, ens hi posem i gestionem nosaltres el nostre sòl i l'habitatge públic, en comptes de fer això, s'ha privatitzat. És que això s'ha privatitzat i que busquin els subterfugis que vulguin. Però el cas de Sitges, amb aquestes dues fundacions privades, és el mateix que ja s'ha fet en el passat, amb dues promocions que tothom recorda, la de Can Robert i la del carrer Rita Benaprés, amb unes altres fundacions. És que la distància no és gaire gran i que s'ha incidit perquè hi hagi aquests 6 habitatges. Sí, però 6 són pocs. I imagineu-vos, que entenem que què malament s'ha fet aquest conveni, que hem hagut d'afegir una ajuda perquè sigui possible que puguin accedir totes aquestes persones. És a dir, d'entrada, el conveni no recull de necessitat, amb la qual cosa s'ha d'afegir un conveni paral·lel perquè la gent pugui accedir a aquests habitatges. Bueno, és molt complicat d'entendre, jo ja ho sé, però en qualsevol cas, tot i que nosaltres vam abstenir-nos en les bases, que també tenen fuites des del nostre punt de vista, a mi em sap molt de greu perquè està creant molts dubtes a moltes persones. Quan arribi el moment, això s'haurà d'estudiar cas per cas i espero, no saps, Vicenç, com m'agradaria equivocar-me, però crec que la gestió d'aquestes promocions d'habitatge públic no és el que Sitges necessitava i no és el que Sitges mereix.
Ens matiseu el que faci falta, eh? O sigui que entendríeu que hagués hagut de ser l'Ajuntament el promotor?
Sí. Escolteu, ja ells posen...
Tot i que en el passat l'Ajuntament s'hi ha enganxat els dits més d'una vegada, eh? Si no, Pere Junyent podria explicar com es va enganxar els dits en vestir amb l'empresa promotora, per exemple, de la vivenda a les Cases Noves.
Però eren moments molt diferents. En aquests moments hi ha polítiques i ajuts i acompanyament per ajuntaments que tenen interès en gestionar el seu parc d'habitatge públic. I escolteu, no, aquí, abans a les platges parlava d'Holanda i Dinamarca, però és que aquí, mireu, és igual, Igualada, Sant Cugat, Vic, Hospitalet, Gavà... És que podríem parlar de moltíssims i moltíssims ajuntaments que, malgrat que potser en alguns casos, fins i tot Sant Pere de Ribes, que també em consta que estan fent coses, que també hi haurà alguna fundació de pel mig, però que hi ha convenis, que ja s'està treballant amb les administracions que estan generant ajuts pel tema del parc d'habitatge públic i aquí no s'ha fet aquesta feina, Vicenç.
És a dir, enteneu que si no l'Ajuntament hagués pogut crear una empresa pública, un organisme, per dir-ho d'alguna manera, que gestionés...
És el que seria desitjable, perquè el sòl públic estigui gestionat sempre en mans del municipi, no d'un tercer, que és el que passarà a partir d'ara i si res no canvia, que entenem que serà difícil que canviï, ara i en els propers 99 anys.
Perquè enteneu que... Tot i que en el ple municipal hi va haver molt debat sobre això, l'Ajuntament, amb el conveni que ha signat, no tindrà en el futur la capacitat de gestió suficient?
Està clar que no.
Davant d'aquests pisos, no?
No, està clar que no. És a dir, l'Ajuntament, no, el govern no ha sabut imposar els criteris i, per tant, fer una negociació d'acord amb les necessitats de Sitges amb aquestes fundacions. L'obligació del govern amb aquestes fundacions és generar un conveni que doni resposta a les necessitats de les persones que han d'accedir a l'habitatge públic. I està clar que això no ha estat possible. Entre d'altres coses, s'ha retardat moltíssim el ple de l'habitatge. Per què? Perquè, evidentment, s'ha vist que amb aquests 6 habitatges, que són habitatges en els que se'ls haurà de generar, és a dir, perquè ens entenguem, les persones que accedeixin a un habitatge no n'hi haurà prou amb això. A més, s'haurà de sol·licitar una ajuda extraordinària per compensar aquesta manca d'ingressos. Però seran 6, quan el propi govern està reconeixent que del registre que té, el 54% de les persones que estan registrades responen a aquests criteris. Per tant, expliqueu-me a mi com quadren aquí les xifres. És a dir, això per una banda i després, evidentment, per l'altra, persones que diuen que la resta d'habitatges són d'un preu massa elevat i que els exclouran dels altres ajuts i que, per tant, serà molt complicat accedir-hi. Així que jo creuo els dits, m'agradaria molt equivocar-me en aquesta previsió, però no serà una bona resposta a les necessitats de Sitges el que ha fet el govern amb aquestes promocions d'HPO.
Queden dues promocions més. El ple també va posar molt sobre la taula i no sé si en algun moment aquesta reflexió també ha picat molt la porta de Junts per Sitges en el sentit que us podríem dir bé, doncs a les dues legislatures de Junts per Sitges no es va poder tirar endavant cap promoció pública d'habitatge.
es van posar les bases, eh? És a dir, es va començar, és a dir, les promocions públiques d'habitatge i en l'últim tram amb la regidora Tubau, a més es va aconseguir, i no m'agradaria que em fallés la memòria perquè jo no hi era al govern, però es va aconseguir una unanimitat per sentar les bases de les parcel·les, és a dir, les bases i dels llocs i les reserves i les parcel·les on s'havien de fer els habitatges i el com i el de quina manera, això es va començar fent el mandat passat. I jo recordo, de veritat, eh? És a dir, reiterem, si us plau, el context i el marc econòmic que hi havia fa 4, fa 8 i fa 10 anys a Sitges i el que hi ha en aquests moments, en una situació relaxada i privilegiada com la que està vivint aquest govern i, a més, acompanyada d'administracions superiors, tant de l'Estat com del govern de la Generalitat, que estan fent acompanyament a molts ajuntaments que tenen clares quines són les seves polítiques d'habitatge, aquí, de tot això, en aquest moment, en el que sí es pot fer, no s'ha fet res de res. I comparar aquest moment amb el de fa 4 anys o amb el de fa 8 no és, és una mica trampós, perquè és que el context d'aquell moment no era el d'ara. Ara, els ajuts i els recursos et permeten fer moltes més coses que aquí no hem volgut fer. Hem privatitzat la gestió de l'habitatge públic a gairebé un segle. I aquesta no és una bona notícia per Sitges. I aquest va ser el nostre posicionament i esperem que la ciutadania ho entengui. És a dir, nosaltres, clar, que estem a favor de l'habitatge públic, però no de la manera com ho ha plantejat i ho ha fet aquest govern.
Fem extrapolació de cara al futur, com que el Pla General, òbviament, té altres parcel·les per desenvolupar habitatge públic a Sitges. Com creieu que de cara al futur s'hauria de desenvolupar les properes promocions d'habitatge públic un cop finalitzin aquestes tres que sí tenen ja un conveni amb aquestes dues fundacions?
Doncs el futur s'hauria de gestionar parlant amb les administracions que estan fent coses, parlant amb el govern de la Generalitat, buscant els exemples del que estan fent pobles veïns i tenint un organisme propi que gestioni i que si cal fer de promotors, encara que sigui molt complicat, doncs clar que és complicat. Ningú no ha dit que això fos fàcil, però en una cosa tan important com aquesta cal posar-hi tots els esforços i no dir, ah, mira, el mecanisme de la Fundació és el més fàcil perquè ens treu feina de sobre. No, no. Aquí hi hem de dedicar tots els recursos humans i econòmics que calgui perquè, si no Sitges, i si em permets abans d'acabar, està patint un problema amb moltes arestes, és a dir, està venint gent que està comprant habitatges a un preu elevat que moltes persones d'aquí no poden permetre's. Abans estàvem parlant dels joves, que són un dels col·lectius afectats, però és que, ostres, aquí estem patint fuita fins i tot a les persones que tota la vida han viscut al poble, no? És a dir, tenim un problema molt greu en aquests moments i no sé si ens donarà temps, Vicenç, però més enllà de l'HPO, a mi hi ha coses que em preocupen moltíssim amb el que està passant al centre del poble. Jo entenc que, com també fem nosaltres, el govern parla amb els veïns del centre del poble, els que viuen al cap de la vila, el que viuen al carrer Jesús, al carrer Sant Bartomeu. La gent està marxant perquè no pot suportar la manca de convivència, per entendre'ns, i de pau que necessiten per continuar vivint en lloc on porten dècades vivint, no? Per tant, jo crec que aquí tenim uns reptes molt importants i que el govern ha de prendre decisions molt importants pel futur de Sitges si no volem que això es converteixi en un parc temàtic.
Plantegem aquí una certa reflexió a partir del que ens dèieu, perquè en el seu dia se'n va parlar molt, diguem-ne, d'una d'aquestes arestes, que era l'equilibri entre l'oci nocturn i el descans veïnal. Uh-huh. No sé si la regidora ara fa referència als diferents problemes de convivència que ha generat la presència o l'ocupació de l'espai públic per terrasses o el problema dels contenidors mòbils al carrer o alguns problemes d'aquest tipus, o en són uns altres?
Faig referència precisament a això. És a dir, jo crec, per una banda, i perquè s'entengui bé, crec que, i nosaltres vam apretar i pressionar en aquest sentit el decret que en el seu moment va fer l'alcaldessa per tenir més relaxament amb el tema de les terrasses, era una bona decisió perquè estàvem en pandèmia i perquè, evidentment, calia garantir l'activitat econòmica dels establiments, però també hem de ser valents, i crec que aquí això no s'està fent, per determinar quines coses poden passar i a on poden passar a Sitges. I, per tant, Sitges és un poble turístic que viu molt dels hotels, dels restaurants i de les terrasses, però hem de tenir clar que hi ha terrasses en les que hi ha carrers en els que hi pot haver terrasses i carrers en les que no hi pot haver terrasses. I hem de ser valents per dir que aquí no hi pot haver terrasses i aquí sí que n'hi pot haver. Perquè és que, si no, Sitges no el coneixerà ningú i Sitges es convertirà, doncs espero que no passi, doncs amb un parc temàtic, doncs això pensat per la gent que ve a passar uns dies o a passar les vacances i la gent que tota la vida està porta vivint al centre del poble haurà de marxar. És que està passant, això.
Tot i que més d'un, aleshores us podrà dir, home, el sector de la restauració, que ja està prou castigat, ara només falta que encara reduïm més el nombre de terrasses disponibles davant de la crisi que patim, etc etc.
A veure, el problema no és que reduïm les disponibles, el problema és que no en fem de noves. Aquest és el problema, Vicenç. És a dir, hi ha llocs en els que sempre hi ha hagut terrasses i que, per tant, la convivència està, entre cometes, normalitzada i acceptada. El problema és que durant aquest temps han aparegut terrasses i s'ha ocupat la via pública en carrers del centre del municipi on mai n'hi havia hagut. És aquí on hem de ser valents. I hem de dir, hem de garantir activitat econòmica? Sí, però no tot s'hi val. És a dir, si volem mantenir l'equilibri d'un poble en el que sigui agradable la convivència pels que vivim tot l'any i que a la vegada sigui atractiu pels que venen de fora, hi ha decisions que hem de prendre i no podem copar sense la O, no podem omplir el centre del nostre municipi de bars i terrasses. Hem de buscar maneres alternatives de generar activitat econòmica en aquells llocs on tradicionalment s'ha fet, i si no, buscar-ne d'altres que no afectin el dia a dia de la convivència dels veïns. Aquest és un repte, no és que sigui un repte, és una urgència. És una urgència des del punt de vista de la convivència dels veïns, però si em permeteu també fins i tot de l'estètica. És que Sitges en alguns moments, almenys del meu punt de vista, no és un lloc agradable estèticament parlant, tampoc, no? I bé, jo crec que això ho hem d'entomar.
11 i un minut, queda un any sencer de legislatura. No haureu llegit pas un article a l'Eco sobre la possibilitat que neixi una formació política a partir de sectors econòmics que estan, diguem-ne, descontents amb la gestió del govern? Heu sentit campanes sobre si algú està pensant en fer una llista?
En aquest poble...
No, campanes en tenim per donar i per vendre, sí.
En aquest poble som experts en això, eh? Jo, saps que més d'una vegada ho he dit, som el poble més fragmentat de Catalunya, políticament parlant, i a mi sempre que m'ha arribat, he llegit o m'han arribat aquests comentaris o m'ho han comentat directament algunes de les persones que estan molt neguitoses i que senten la necessitat de fer alguna cosa, no? Perquè moltes vegades, imagineu-vos, ens diuen que no, a mi em diuen, és que no sou prou beligerants, dic, home, no ho sé, al contrari, jo crec que a vegades, jo crec que és una mala notícia, eh? És a dir, al final, segurament, des de les persones que, des dels sectors econòmics o des de certs col·lectius, tothom s'hi veu en cor, de formar un partit polític, però tenir un partit polític, i això estic segura que tots els grups, independentment de la seva ideologia, estaran d'acord amb mi, és una cosa molt complexa, no és fàcil, i al final que sorgeixin més propostes polítiques a Sitges per mi no és una bona notícia. I recordo que és una de les coses, Vicenç, que jo repetia molt en campanya, no? que Sitges tingui moltes candidatures de nou a les municipals del 23 no serà una bona notícia, perquè fixeu-vos, jo crec que després conformar govern, encara que sigui lícit i que estigui dintre de les regles del joc democràtic, un govern com el que tenim ara, jo crec que dificulta molt el full de ruta de la gestió i els projectes estratègics pel futur de Sitges. No n'hi ha. És a dir, jo ho dic sempre, no hi ha. Per què? Perquè al final els equilibris que s'han de fer immobilitzen la política. I quan hi ha molts colors i moltes necessitats a atendre i molts equilibris a fer, quan són per segons quines coses, el que produeixen és la paràlisi o les decisions que no agraden. I jo crec que, malauradament, Sitges es troba en aquest moment. Per tant, si em pregunta si a mi em sembla bé que sorgeixin nous partits, doncs, home, crec que no és la millor notícia per començar l'any, però, evidentment, si sorgeixen, doncs haurem de saber què volen, què diuen i parlar-ne tots plegats, no? Perquè ens uneix allò del bé comú i de l'interès col·lectiu del nostre poble, que és el que al final volem tots.
El temps ho dirà. Mònica Gallardo, gràcies.
A vosaltres.
Carola.
Fins a la propera.
No farem pas un partit nosaltres, ja t'ho asseguro jo.
No. No.
No, eh?
Clar,
diem no, eh?
Clar i rotund. Clar. I a mi que em sobta, que hi hagi tanta gent amb ganes de fer partits
tingui
polítics.
Que tingui tant d'interès, però escolta,
sí, perquè no sé si és tan agraïda la vida del polític, no ho tinc tan clar.
Bé, jo crec que no, però bé, en fi, no som qui per dir-ho.
No, això també és veritat.
Gràcies de nou, Carola.
Gràcies a vosaltres, regidora Vicenç. Adéu-siau.